la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts a un nou programa i a una nova temporada, la dotzena de la veu dels animals i la natura. Esperem que un any més pugueu gaudir al màxim d'un espai que és destinat a divulgar tot el que envolta el món dels animals i el medi natural. Ara, abans que res, us fem, en primer lloc, un breu repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i l'entrevista, avui, amb l'Enric Soler, encarregat de la Lliga d'Animals i Plantes de Barcelona. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen. Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Paula Moreno. Som la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel, un programa que, com sempre, a part de repassar diferents novetats i difondre l'actualitat envers els animals i el medi ambient també, repassa notícies, algunes de les més actuals de darrera setmana. Mor l'Alain Delon, actor francès que al seu moment va ser mundialment famós. Fou un amant dels seus gossos i volia ser enterrat amb ells. Alain Delon va fer el traspàs aquest passat mes d'agost. Era tota una icona del cinema francès i europeu i un gran amant dels gossos. L'any 2019, el prestigiós Festival de Cannes li va concedir la Palma d'Or honorífica pel conjunt de la seva trajectòria. Va rodar més de 100 pel·lícules i va fer interpretacions que formen part ja de la història del cinema. Fou també un personatge que va generar molts titulars per la seva vida romàntica, per les disputes familiars i també per certes declaracions envoltades de polèmica. Els darrers anys, conscient del seu delicat estat de salut, Alain Delon va fer un escrit per acomiadar a tots aquells que havien compartit amb ell la seva vida i va afegir una petició molt especial. Volia ser enterrat a la seva propietat per poder estar-se al costat d'allà on reposen tots els gossos amb els quals havia conviscut. Va expressar-se textualment d'aquesta forma. Ells van ser els únics que em van estimar incondicionalment, sempre al meu costat, sense demanar res a canvi. Els seus desitjos s'han complert. Llei pionera per restaurar la natura a Europa. La Llei Europea de Restauració de la Natura, aprovada pel Parlament Europeu, va entrar en vigor ja a finals d'agost. Aquesta norma pionera obliga els estats membres de la Unió a restaurar els ecosistemes malmesos amb l'objectiu de recuperar tots els espais naturals degradats. En concret, abans del 2030, se n'haurien de refer el 20%, un 60% el 2040 i, finalment, el 90% per l'any 2050. Es consideraran prioritaris aquells hàbitats en què es vegi més factible d'assolir la recuperació de les espècies de flora i de fauna amenaçades. A partir d'ara, els estats membres disposaran de 2 anys per redactar els seus plans per a restablir boscos, terrenys agrícoles, espais marins, àrees humides, espais verds urbans i implantar mesures específiques per salvar les abelles. Un cop ja posats en pràctica, es controlarà que el seu progrés sigui efectiu. Europa està perdent la seva biodiversitat a un ritme inquietant. S'estima que el 80% dels hàbitats naturals i el 70% dels sòls europeus estan ja degradats. La crisi climàtica i l'impacte de les activitats humanes estan provocant un declivi sense precedents en els ecosistemes. A Catalunya, per poder actuar d'acord amb el que marquen les directrius europees, serà prioritari fer un diagnòstic de l'estat dels boscos. Amb l'abandonament que pateixen, la sequera d'aquests anys i l'increment de les temperatures, la salut dels boscos catalans és preocupant. L'informe sobre l'estat de la natura, publicat el 2020, constatava que en els darrers 40 anys el Principat ha perdut un 25% de la seva biodiversitat. Entitats ecologistes i també ambientalistes, també l'ADA, han celebrat l'aprovació d'aquesta llei tan necessària per restaurar la natura dins la Unió Europea. Ara cal que el més aviat possible s'hi posi fil a l'agulla. Més coses. Un bou mort ofegat al País Valencià durant la trista celebració de Bous a la Mar. Un bou ha resultat ofegat a Xàbia, a la demarcació d'Alacant, durant la celebració del Bou a la Mar. Es tracta d'una de les vergonyoses modalitats de córrer bous que es fa al port o a la platja i que consisteix en embestir els animals perquè caiguin a l'aigua. Això, evidentment, els hi provoca un gran estrès, fet pel qual molts d'ells acaben morint ofegats o a conseqüència d'un infart. El decés d'aquest bou a Xàbia s'afegeix als molts que any rere any se succeeixen en els correbous i, malauradament, continuaran passant mentre ningú prohibeixi aquestes festes populars basades en provocar el patiment d'un ésser viu que no tenen cap justificació en una societat moderna i avançada. L'ADA, que forma part de la plataforma Prou Correbous, porta anys i panys exigint l'abolició de les diferents modalitats dels correbous, el bou embolat, el bou ensugat, el bou a la mar, així com qualsevol altre tipus d'espectacle taurí que porti implícit el maltractament dels animals. Dolors Marsans, un animalista de Bellantubi, deia: "No hi ha cosa més repugnant que el maltractament d'un animal per diversió." I acabem. Les Terres de Lleida són portadores de cigonyes i nombroses entitats les protegeixen. 16 cigonyes han estat alliberades al parc dels aiguamolls de Rufea, a la demarcació de Lleida. Es tracta d'exemplars joves que van patir ferides després de caure del niu. Ara, passat un procés de recuperació dins del centre de fauna de Vallcalent, han pogut ser retornades al medi natural. A l'esdeveniment hi van participar tècnics del Centre de Fauna, voluntaris de la Fundació Trenca i de la Xarxa per la Conservació de la Natura. I també hi van ser presents l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, i el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Sargatal. A la ciutat de Lleida hi ha uns 200 nius de cigonya i al conjunt de les Terres de Ponent n'hi ha comptabilitzats prop de 1.200. La xifra és alta perquè l'àrea és zona de pas d'aquestes aus durant les seves migracions. Cada any, centenars de cigonyes i milers d'aus moren electrocutades quan toquen el cablejat elèctric de les torres d'alta tensió. Malgrat que algunes instal·lacions ja s'estan adequant, queda encara molta feina per fer. Entitats ecologistes i animalistes, com ho és l'ADA, ja fa temps que estan sol·licitant a les diverses administracions i a les empreses energètiques que actuïn amb la màxima celeritat a aquest respecte. La setmana passada, el nou govern de la Generalitat va aprovar una subvenció d'1,1 milions d'euros per adoptar les torres elèctriques i protegir els ocells de les electrocucions. I al mateix temps va comprometre's a ser més exigent amb Endesa, l'empresa que gestiona el 90% de les línies d'electricitat, perquè s'impliqui de manera més notòria per concloure amb aquest risc ambiental. L'executiu es planteja igualment la possibilitat d'instal·lar caixes niu a les torres elèctriques amb l'objectiu que algunes espècies hi puguin nidificar. Caldrà estar pendents de si aquestes propostes es fan realitat i s'implementen aviat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que l'albatros és l'au més gran del planeta? La seva dimensió amb les ales esteses, en el cas de l'anomenat albatros viatger, pot arribar a mesurar els 3 metres i mig. Amb la seva tècnica de vol i planejant, és capaç de recórrer distàncies de 15.000 quilòmetres en tan sols 4 setmanes i fins a 1.000 quilòmetres en un sol dia. El seu disseny aerodinàmic li permet aprofitar les corrents oceàniques de l'aire sense tenir que batre les seves ales ni una sola vegada durant hores i dies. L'albatros viu pràcticament tota la seva vida sobre la superfície del mar. Després de mesos viatjant sols, sempre retornen als mateixos llocs de nidificació per retrobar-se amb la mateixa parella. Són monògams i només canvien de parella si aquesta mor o desapareix. Un cop finalitza la cerimònia nupcial, incuben un sol ou que cuiden i alimenten en torns iguals. Mentre un surt a la recerca d'aliment, l'altre roman quiet i sense bellugar-se, suportant els forts vents i el fred estoicament. L'albatros també són una de les aus més longeves del planeta. Poden arribar a viure 50 anys i fins i tot s'han pogut fer estimacions d'altres individus que han arribat als 80 anys.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Miquel, a què ens referim quan es fa servir el concepte de justícia climàtica?
La justícia climàtica és una reivindicació que demana responsabilitat en la gestió de l'emergència climàtica. La reducció de les emissions d'efecte hivernacle s'ha de fer tot arreu, tot el món ha de participar. Hem d'evitar que, per una banda, intentem reparar el problema, resoldre el problema, i una altra part de la humanitat el desfaci consumint el petroli que s'està estalviant per una banda. Però hi ha una part del planeta que té més responsabilitat en les emissions acumulades. Per exemple, els Estats Units d'Amèrica és responsable del 40% de les emissions acumulades. A Europa, del 28%, la nostra Europa, som responsables del 29% de les emissions. Per altra banda, també hi ha les diferències dins de cada estat. Les persones més riques del planeta són responsables del 52% de les emissions acumulades. Com han generat aquesta acumulació d'emissions? Pues, per exemple, molts quilòmetres d'autopista i molts quilòmetres d'avió. Són exemples de com han generat aquesta responsabilitat.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert, avui amb en Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de clima de la Federació Catalana d'Ecologistes en Acció. Més informació al web d'Ecologistes, www.ecologistesenacció.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Benvolgut, amigues, animalons i amics. Pot ser que avui hi dediquem aquest espai a una música que, vulguis o no, la comences pel ritme, a moure els peus i el teu cos. Tan sols tenim un país que no ens defraudarà amb aquesta música. És Cuba i la seva orquestra, la Sonora Matancera. Pots optar el nom de Matancera, però es tracta d'una ciutat de Cuba que es diu Matanzas. La seva trajectòria és molt llarga perquè va començar a 1925 perquè al llarg del temps va anar canviant dels integrats. Escolteu tres tracks. No us dic els noms d'aquests tracks perquè considero que quan la música és genuïna, com és les balades, les rumbes, els dansons, els boleros i, per exemple, els mangos, és per gaudir del conjunt en general. Animeu-vos, joves i gent gran, fora problemes i a ballar!
Thank you. domingo próximo, espérame allá en el Bajío y verás el gran palmar que tengo juntito a mi bohío.
Linda Guajira, como te quiero.
Y al despuntar el día, que alegre canta el gallo, divisarás desde allí mi sitial y mi caballo. ¿Qué será nuestra felicidad? Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Guajira,
no me hagas sufrir.
Guajira,
hace tiempo que quería hacer una inspiración. Hace tiempo que quería hacer una inspiración nacida del corazón con mi mayor alegría. Sí,
no me hagas sufrir.
Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Guajira,
Celia, tú eres guarachera, yo en la Guajira te arrastro. Celia, Celia, tú eres guarachera, yo en la Guajira te arrastro. Pero si tú sabes tanto, caramba, ven y canta lo que quiera. Guajira bonita, no me hagas sufrir.
Guajira,
tú serás para mí.
Guajira,
yo seré para ti.
Bailar un bom, pa' aquí, bailar un bom, pa' allá.
Ay, por y vale.
baile rumbo, vaya.
Rumbero malo, la rumba te llama para rumbear.
Baile rumbo, aquí, baile rumbo, vaya.
Ay, pero mira, mamacita de mi vida, la rumba te ambufa lo mariba.
Baile rumbo, aquí, baile rumbo, vaya.
Us recordem de nou que escolteu La veu dels animals i la natura. Escolteu Ràdio Estel. Temps per l'entrevista. La Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona va ser fundada l'any 1944 per Francesc Sert, el comte de Sert, conjuntament amb Pablo Vidal, veterinari, i Benito Perpinyà, un metge, que van suportar la burocràcia de l'època i van aconseguir establir aquesta de les primeres associacions protectores d'animals aquí al Principat de Catalunya. Una associació que va passar per diferents locals, al centre de Barcelona, la Via Laietana, al carrer Junqueras, al carrer del Vidre, va veure unes dificultats amb el seu refugi a l'Avinguda Tibidabo als anys 90, que finalment van ser superades, afortunadament, i per tant avui podem parlar d'una tasca que segueix durant ja 80 anys. Per parlar de la Lliga ho fem amb l'Enric Soler, que és un dels seus responsables. Enric, molt bon dia, abans que res.
Hola, bon dia.
I no sé, en primer lloc, si hi ha alguna commemoració especial per aquests 80 anys que ja dueu de feina a les esquenes.
Bueno, en principi no està previst fer res massa excepcional, però bueno, fem petites cosetes així en plan samarretes commemoratives i algun tipus d'activitat així senzilla. Dia a dia se'ns menja.
El dia a dia, evidentment, és el més urgent i és el del que avui podem parlar, també, a banda del que hi ha hagut aquest estiu, i els animals que ara mateix teniu també en custòdia vosaltres i que intenteu donar el millor tracte i, evidentment, que trobin alguna família d'acollida. Enric, no sé si d'entrada hi ha hagut variacions aquest estiu conforme al que és habitual o la pauta s'ha mantingut més o menys igual.
No, en el cas nostre, com que nosaltres bàsicament el que ens entra aquí al refugi són animals que deixen els mateixos propietaris, tenim molta estabilitat de peticions durant l'any. Sempre hi ha unes petites puntes, però en general ens truca molta gent durant tot l'any per deixar animals. Bàsicament el tema vacances a nosaltres ens ha fet quedar poc, i crec que aquí a Catalunya tampoc s'abandona massa per tema de vacances, i en altres motius molt més actuals, diguéssim, i molt més importants pel que fa al tema de l'abandonament dels animals.
L'objectiu principal, fèiem referència a aquesta història, perquè crec que cal destacar-la amb aquestes entitats que ja porteu tants anys, del compte de cert, quan va fundar, diguem-ne, la Lliga, deia que l'objectiu era procurar la màxima compenetració i unitat d'acció entre les persones amigues dels animals i de les plantes per la seva defensa i protecció per tots els mitjans possibles. Una missió que, evidentment, en el seu fonament s'ha mantingut, tot i que aleshores potser estava més enfocada, diguem-ne, a la cura d'aquests gossos abandonats, i ara també és més aviat d'intentar trobar aquesta sortida, no?
Sí, a veure, suposo que l'objectiu fonamental seria el mateix. El problema és que no ens ha quedat pràcticament res d'informació dels anys 40 i 50, i el dia a dia d'aquella època doncs, tampoc el sabem. Si hi havia moltes entrades, si recollia animals abandonats, si tenia altre tipus d'animals, no ha quedat pràcticament res, traient d'una mica la paperassa administrativa oficial, que és una mica la que explicaves al principi, però et dic, en plan fotos o informes o estadillos de controls de coses, no ha quedat absolutament res. Llavors entenc que sí, entenc que potser en un altre nivell, però també doncs, anava tenint animals que necessitaven. Des dels anys doncs, 60 sí que ha quedat alguna més d'informació, i bueno, és un refugi doncs, per atendre animals que no tenen llar i intentar buscar una nova família per ells.
Hi ha una curiositat abans d'entrar en les xifres més concretes, i és que en aquella època, per exemple, es fixava una quota mínima d'una pesseta als socis, i que, per exemple, el refugi estava fixat en 25.000 pessetes en aquella època.
Sí.
Són aquestes curiositats d'abans, evidentment el preu ha evolucionat.
Ha variat molt,
Ha variat una mica.
Està clar. Nosaltres seguim aquí perquè això, en relació al que deies, nosaltres aquí estem de lloguer, això segueix sent propietat dels successors del Conde de Sert, i nosaltres estem de lloguer, vull dir, la propietat sí que segueix mantenint-se una mica la família d'ell.
Explica'ns una mica les instal·lacions que teniu, exactament el refugi, el teniu encara al carrer de Guardantón, a l'avinguda Tibidabo, tocant a Collserola, i una mica la vostra manera d'organitzar-vos, perquè evidentment es basa doncs, com tota associació amb una junta directiva, però després hi ha treballadors i també hi ha voluntaris.
Sí, t'explico una miqueta l'esquema. Com bé dius, formalment o legalment nosaltres tenim format d'associació, en el cas nostre formació sense ànim de lucre, i amb declaració d'utilitat pública, i llavors això ho dirigeix una junta directiva, un president, doncs una sèrie de vocals, secretari, tresorer, una mica el que marca la llei. Per sota hi ha una estructura laboral, que en aquest moment som 15 persones, que tenen doncs, tant els gossos com els gats, com el tema veterinari i temes més administratius, i després hi ha la col·laboració de tot el que és la xarxa de voluntaris que ens ajuden amb un planning. Nosaltres els tenim una mica organitzats per dies, hi ha persones que els hi va més bé vindre el dilluns, altres el dijous, uns els matins, altres les tardes, i amb això fem un planning doncs, de 4, 5, 6 voluntaris que venen cada matí o cada tarda per ajudar una miqueta amb la feina.
Si és que alguna persona vol col·laborar, de quina manera, diguem-ne, que ha d'entrar a formar part com a voluntari o pot formar-ne part?
Sí, t'explico una miqueta. Nosaltres tenim tot posat a la nostra pàgina web, a les xarxes també es pot localitzar informació. La pàgina web és protectora.bcn.es, i allà les formes de col·laborar trobarà des de la persona que vol fer una sol·licitud o enviar un formulari perquè vol ser voluntari, o persones que potser no tenen temps però volen ajudar econòmicament. Hi ha les dues figures més bàsiques que són les socis, que som una associació, doncs hi ha socis, i els apadrinaments, que també es pot col·laborar per aquesta via. A part, hi ha gent que potser no vol una implicació continuada o no vol que li passem rebuts cada mes, també té l'opció de fer donatius puntuals quan vulgui. Llavors, hi ha moltes formes de col·laborar en funció del que cadascú doncs, vulgui fer.
Actualment, de quina massa social estem parlant? Ho dic pel volum també d'ajudes que podeu rebre vosaltres.
Socis, estem parlant més o menys d'uns 1.000, amb números rodons. Crec que és 1.000 i poquet, 1.004 o 1.005. Però estem parlant d'unes 1.000 persones. Sí que és veritat que la figura del soci tendeix a anar una miqueta a la baixa, perquè, bueno, en principi el soci, diria ser com el soci d'una societat o d'un club de futbol, com el Barça, per exemple, que un cop l'any doncs, es fa una assemblea de socis i van els socis, però en general, per lo que nosaltres veiem el dia a dia, la gent a aquest nivell de gestió no s'implica molt i fem les reunions d'assemblees de socis i venen res, 10 o 12 persones de les 1.000. Ho fan més per ajudar, doncs, per posar aquests 10 euros al mes, per ajudar una miqueta. I és una figura que ja et dic que està com molt estancada i en principi la gent no se sent molt motivada. Sí que es motiva més amb el tema dels apadrinaments, perquè és un import una miqueta més alt, actualment són 20 euros al mes, però bueno, pots contactar amb nosaltres i llavors demanar cita per vindre a passejar algun gos, bueno, hi ha uns mecanismes perquè la implicació sigui a nivell pues, d'això, de poder passejar un gos o visitar la zona de gats i estar en una zona allà, estar una estoneta allà a la gatera. Llavors la gent veiem que s'implica més amb això, o sigui, el que és més el contacte directe amb l'animal. Llavors, així com els socis estan estancats, doncs els padrins més o menys doncs van pujant una miqueta cada any.
I com altres associacions també, evidentment, doncs, teniu altres vies de poder col·laborar, com és el Teaming, aquesta plataforma en què es pot donar un euro al mes, també donar material, perquè també necessiteu llegats solidaris, donatius personals, o fins i tot empreses que puguin col·laborar, no? Hi ha totes aquestes vies.
Sponsoritzacions, sí.
Unes vies que podeu repassar que estan també explicades al lloc web, que és protectorabcn.es, per més dades. Us recordo que escolteu La veu dels animals i la natura, que és un programa de l'ONG d'aquí a Ràdio Estel, i que avui parlem amb l'Enric Soler, que és encarregat també de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, entitat que ja hem definit, ja n'hem parlat altres vegades, però volem tornar-hi a fer esment, i ara anem a les xifres més concretes. Enric, no sé exactament al refugi quants animals, estem parlant de gossos i gats, que vosaltres podeu donar acollida.
Sí, t'explico. Aquí estem una miqueta limitats per les instal·lacions tal com són, no? I llavors, que nosaltres hem optat per tindre els animals que podem encabir bé a les instal·lacions i que estiguin bé, que estiguin mínimament còmodes. De gossos estaríem parlant més o menys d'uns 60 gossos a la vegada, 60 a vegades poden ser 62, 63, a vegades 56, 57, però bueno, sobre el voltant dels 60 gossos, de població podríem dir més o menys estable, i gats ens movem entre els 100 i 120. Ara estem en una època alta que estem a 120 i alguna cosa, 122, 123, perquè és època de cadells, ara estan apareixent cadells de gat per tot arreu i que sempre puges més. Després, a partir del novembre, quan ja desapareixen les camades, la població baixa una miqueta i ens posem més al voltant dels 100, 105, però bueno, els números serien una miqueta aquests, més o menys.
Parlant amb associacions germanes, cosines, diguem-ne, la Lliga, per exemple, de Sabadell, també, ells calculen una xifra, més o menys, d'entrades d'animals a la protectora anual d'entre 800 i 1.000 a l'any, animals, entre gossos i gats. No sé si vosaltres teniu calculat aquesta xifra i si també es manté estable com ells o si heu notat algunes diferències en els darrers anys.
Sí, les entrades són molt estables. El que passa és que el perfil, per exemple, el que em comentaves allà ara de la Lliga de Sabadell, crec que ells tenen un tipus de gestió més mixta, diguéssim, d'entitat privada, però que col·labora amb ajuntaments fent recollides d'ajuntaments. Nosaltres tenim unes xifres més baixes perquè, bàsicament, el 100% del que entra aquí són animals que deixen els propietaris. Perquè nosaltres no, aquí a Barcelona ja hi ha un centre municipal que és el que fa la recollida de tot el que es troba abandonat al carrer. Llavors, clar, el que entra aquí és el propietari i més o menys tenim unes xifres una mica inferiors, però també bastant estables. A mesura que van sortint animals adoptats, doncs llavors hi ha places que queden lliures i anem mirant tot el que hi ha en espera de gent que ens ha trucat per poder anar entrant i cobrint aquestes places que queden lliures.
I teniu vosaltres un estudi, almenys una enquesta que heu fet des de l'any 2019, que apareix, per exemple, en una de les vostres revistes, que pot consultar, s'envien als socis, però les pot consultar tothom també a través de...
La pàgina web també estan posades. Sí.
Exacte, a través del lloc web, en el darrer número, el número 19, heu fet com un balanç de quins són els motius, ja no d'abandonament, sinó de les devolucions, és a dir, quan algú adopta un animal... Després hi ha animals que es tornen, es retornen. Per què es retornen aquests animals? Doncs, bé.
És a dir que, per sort, tenim sort. Igual, jo què sé, si estem fent, per dir alguna cosa, 30 adopcions al mes, igual d'evolucions per mes en pot haver una o dos. És molt poquet. Bàsicament són temes, jo diria que són com dos grups de temes importants. Per una banda, temes de comportament, que al final pues, el gos quan està a casa potser es comporta d'una manera diferent de com es comportava aquí i la persona que adopta no ho sap gestionar bé, o a la millor sí que és un tema que podria gestionar però s'atabala, no sap com fer-ho i precedeix contactar-nos per tornar l'animal. O problemes del propi adoptant que a la millor ha valorat malament les seves capacitats per poder tindre l'animal a casa, eh? Perquè ens trobem a vegades que, tot i que ho expliquem i parlem amb la gent i els fem pensar en tot això, doncs a vegades fins que la gent no té l'animal a la casa no se'n dona compte el temps que té que dedicar, per exemple, a passejar el gos, perquè el gos tingui una vida doncs, més o menys estable i adequada. I llavors s'aturullen una mica, se'ls munta aquesta feina amb la de cuidar els nens i anar a buscar els nens al col·legi i els horaris de feina i tot això, i s'atabalen una miqueta. Però et dic, amb el cas nostre, com que també som molt curosos a l'hora d'adopció, vull dir, no és vindre aquí, vull un gos, doncs, bueno, té un gos i ja està, sinó que mirem ben bé que primer que la persona sigui responsable, la persona o la família, lògicament, siguin responsables, i si veiem que sí, que és una persona i una família adequada per poder tindre un animal, llavors mirar quin dels animals que tenim pot enganxar més bé amb aquesta família. Aquest procediment et baixa una miqueta el volum d'adopcions que fas, però també les que fas són com més estables, saps? Més segures, perquè tu ja t'has intentat assegurar que aquella persona o aquella família és responsable i que l'animal que li entregues el podrà gestionar mitjanament bé. Tot i així, sempre poden passar coses, eh? Vull dir, a vegades, jo què sé, entregues un gos a una família dient que vigilin quan està menjant perquè és un animal que no porta bé que li toquin el menjar o que estiguin per allà a prop, no et fan cas i el nen es fica pel mig, li mossega el nen i ja està. Ja la tenim liada, saps? I llavors, jo et diria que hi ha aquests dos perfils, la gent que no s'ha valorat bé que realment pot tindre un animal a casa i després quan el tenen allà se'n donen compte, o temes de que, bueno, de que aquí nosaltres veiem que el gos és d'una manera i a la millor en una casa, quan agafa confiança, pues canvia una mica el comportament.
Insistim novament amb el símil que fem habitualment, que és que adoptar un animal al final és com tenir un fill, també. Hem de tenir totes les garanties de que aquest animal podrà conviure bé amb nosaltres, que li podrem dedicar tot allò que necessita perquè no passin aquests casos que estàvem ara.
Que això és bàsic, abans de donar un pas, de dir, hasta la gent que compra, que evidentment no ho volem, però hi ha gent que va a les botigues i els criadors hi compren. Fins i tot aquí tindries que fer una reflexió prèvia de dir, puc tindre l'animal, puc assumir les despeses veterinàries, puc assegurar que aquest animal als 14, 15, 16 anys que visqui el podré tindre bé, tens que valorar tot aquest tipus de coses. Aquí quan fem les entrevistes per adopció, clar, ja et treus tots aquests temes, ja van sortint, i llavors doncs, ja pots valorar si aquella persona s'ho ha pensat una miqueta bé i ho té reflexionat o no. I llavors això també t'ajuda a que les adopcions siguin una miqueta més segures.
Enric, el vostre, parlaves d'instal·lacions també. No sé de quina manera, si és que realment falta o diguem-ne que seria òptim eixamplar les vostres instal·lacions i quines possibilitats hi ha de fer-ho o no, perquè és clar.
Possibilitats poques, perquè ja et dic que el que és l'espai que estem nosaltres no és nostre, és d'un altre propietari. Llavors, per una banda tenim muntanya que és del parc d'atraccions, del Gran Tibidabo. Una altra banda és del TMB, del Transport Metropolitans, que és la zona que dona el funicular que hi ha aquí al costat, i després hi ha l'altra banda és particular. És un particular, o sigui que eixamplar les instal·lacions...
Ho teniu fotut.
Una miqueta complicat, sí, sí.
Teniu ara mateix complicat, però bé, de tota manera, l'important és fer bé aquesta feina que evidentment feu, no? I una de les vostres tasques més importants, a banda de cuidar bé els animals, a banda d'intentar trobar sortides, acollides, també per aquells animals més desafavorits, que cal insistir-hi amb tots aquests animals que poden tenir alguna malaltia o que són més vells i que, per tant, la gent no es fixa tant en ells i cal insistir-hi. Vosaltres us encarregueu sobretot de fer difusió, bé sigui a través de xarxes i també d'intentar conscienciar la gent de que no s'ha d'abandonar els animals, perquè amb el darrer estudi fet i elaborat, per exemple, a tot l'estat espanyol, de Fundació Affinity del 2023, calculava que les protectores arreu de l'estat espanyol hi van arribar uns 286.000 animals a l'any.
Sí, però jo et diria que això és el mínim, eh? Sí, això ho podem pujar bastant, perquè ells tenen molta informació, però no tota. Llavors jo crec que els volums d'abandonament van bastant per sobre d'això.
I com hi podem fer front?
Sí, molt complicat. A veure, primer de tot, clar, sempre diem el mateix, no?, que és un tema d'educació, però bueno, van passant els anys i l'educació se suposa que es fa i no, les coses tampoc milloren. Jo sóc més, com més partidari de que bueno, les lleis que tenim, que aquí a Catalunya no són dolentes, doncs que s'apliquin. I si un animal, un gos té que porta xip, doncs que porti xip i que l'administració controli que aquella persona li posa el xip. Que no pot ser és que després de 20 anys de tindre una llei, a la millor doncs, el 50-60% dels gossos que hi ha pel carrer estan sense xip. I això t'ho puc assegurar perquè més o menys és el percentatge que tenim aquí d'entrades. O sigui, molts entren amb xip i renuncia al propietari, però molts no porten xip. Llavors, clar, vull dir, aquests són gossos que estan incomplint la llei. Amb els gats igual, perquè amb els gats, com que una mica la idea, el concepte que tenim és que els gats ja estan a casa i d'allà no es mouen, doncs no falta posar xip. Però la llei obliga que es posin xips amb aquests animals. Llavors, primer de tot això, hi ha unes lleis i que aquestes lleis les compleixi la gent i que l'administració bueno, estigui a sobre perquè es compleixin i si no la compleixes que sancioni. Llavors, a partir d'aquí potser encara, si ens toqués una mica la butxaca, pues a la millor potser sí que les coses anirien millorant una miqueta. Però ja et dic, sóc una miqueta pessimista perquè veig que passen els anys i els problemes es mantenen i no s'acaba de donar un pas endavant important.
Doncs aquesta és la denúncia que nosaltres també fem com a altaveu per copsar aquesta situació que segueix, però bé, per acabar amb un missatge positiu, a poc a poc i amb la feina de molta gent, doncs algunes coses, afortunadament, es van reduint. Us encoratgem també a conèixer més de prop la feina de la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona. Per exemple, entre altres coses, comprar la loteria, si voleu, de Nadal, que també col·laboreu amb l'associació, és una de les últimes mesures anunciades, per exemple, al lloc web protectorabcn.es. Hi ha moltes maneres de col·laborar, moltes maneres de tornar a aquest respecte que es mereixen als animals. En aquest cas, gossos i gats que estan acollits al refugi de l'Avinguda Tibidabo, al carrer del Guarda Anton, des de fa ja 80 anys aquesta tasca de la Lliga aquí a Barcelona. Enric Soler, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb la Sonora Matancera. Durant la seva existència van deixar Cuba per traslladar-se a Mèxic, fugint de la revolució del Fidel Castro, per no tornar-hi mai més. Val ressaltar que una de les seves cantants va ser la Celia Cruz, que hi va estar 15 anys i que també al final se'n va traslladar cap als Estats Units. La Sonora Matancera, durant la seva llarga existència, des de 1925 fins a 1980 del segle passat, encara estava en actiu. Això significa que dins del seu ambient es va anar encaixant dins també dels seus diferents estils. Continuem ara amb tres tracks, com us he dit. És música genuïna, quelcom que cada dia és més difícil de trobar. Fins a la propera, si Déu vol.
Un poquitico de cariño quiere mi alma desolada, y en ti lo busco, dulce amada, para entregarte el corazón. Un poquitico de cariño, que tú no habrás de negarme, y sentirás que mis labios, juntito a los tuyos, cariñito han de darte. Ya verás, cielo mío, qué distinto será todo. Si me entregas tu cariño, que con ansia yo lo imploro. Y un poquitico de cariño, que tú no habrás de negarme. Y sentirás que mis labios, juntito a los tuyos, cariñito han de darte. Poquitico de cariño quiere mi alma desolada, y en ti lo busco, dulce amada, para entregarte el corazón. Un poquitico de cariño que tú no habrás de negarme, y sentirás que mis labios juntito a los tuyos, cariñito, han de darte. Ya verás, cielo mío, qué distinto será todo. Si me entregas tu cariño, que con ansia yo lo imploro. Y un poquitico de cariño, que tú no habrás de negarme. Y sentirás que mis labios, juntito a los tuyos, cariñito, han de darte. Y sentirás que mis labios, juntito a los tuyos, cariñito, han de darte.
Yo quisiera saber si tú siempre miras así. Yo quisiera saber si tú siempre miras así, porque tienes una miradita que a mí me gusta, porque tienes una miradita que a mí me gusta, con esos ojazos negros me tienes medio mareado. Fíjate cómo te
porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo, porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo. Porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo. Porque te empeñas en decir que tú me quieres solamente a mí. Si tu cariño cuando yo no estoy se fuma cual humo.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.